Ràdio Estel.
Hores d'ara, al Palau de Congressos, la directiva de Sandoz Rosell està presentant els seus respectes als socis, mitjançant una assemblea de compromissaris que té poc a veure amb la dels últims anys. Sembla que pesi més el passat que el present, i del futur ja no cal parlar-ne. No tot són bones paraules o intencions, donat que el llegat de Joan Laporta, i sobretot la seva herència econòmica o el seu tarannà com a president, ha estat al centre de la polèmica des del mateix dia que la nova directiva va arribar al club. Dijous, l'expresident va reaparèixer en clau barcelonista. A una eterna roda de premsa a un hotel barceloní, no només va defensar la seva gestió, més encara no es va estar d'atacar els actuals gestors del club com a defensa i els va titllar d'estar agenollats a una caverna mediàtica que porta camí d'entrar a l'imaginari blaugrana com en el seu dia va passar amb el famós entorno parit per Johan Cruyff. Des de dijous a la tarda, les reaccions s'han repetit per tot arreu. S'ha anat fent una bola de neu i sembla, fins i tot, que la salut del Barça estigui pendent d'aquesta assemblea que, ull a la dada, pot acabar per convertir-se en un encaramel enverinat per al propi Sandoz Rosell. Perquè, compte, Laporta no és, ni molt menys, un perdedor qualsevol. Des de la paralització de la requalificació del miniestadi i fins al tancament del club a nous socis, han passat tantes coses tan pocs dies que es fa difícil posar-ho tot en ordre i en el seu lloc adequat. Però, alerta, aquest vespre, el València, que és el líder, visita el Camp Nou. I sembla, per tot el que s'ha anat dient aquests últims dies, que el partit hagués estat suspès. Tant de bo aquesta invisibilitat futbolera no passi factura als de Guardiola. De tot això en parlem avui aquí, des de fora a l'àrea. Ens hi voleu acompanyar?
Bona tarda, benvinguts al cinquè programa Fora l'Àrea, aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Us parla Jordi Blanco, qui acabo de sentir l'editorial. Bon dia, Jordi.
Hola, bona tarda.
I un servidor, Juan Carlos Galindo. I a les vies de so tenim el Xavi Aguilar, com cada setmana, que és qui fa que això soni com ha de sonar. Avui tenim un programa carregat de cosetes. Mentre estem parlant, s'està fent al Palau de Congressos, com deia el Jordi, l'assemblea de compromissaris del Barça. D'això l'analitzarem ben bé la setmana que ve, perquè ara no podem extreure'n un balanç clar, però tenim més coses avui per explicar. Per començar, farem un repàs, com fem sempre, les notícies de algunes notícies que ens han cridat l'atenció durant la setmana. Sentirem el Cantino, la seva col·laboració, no sé si m'explico, parlant-nos també d'una miqueta d'això, de l'entorn culer. Entrevistarem un jugador que té un... Jordi, té un passat relacionat amb el partit que juga avui al Camp Nou, amb el Barça-València, no?, d'alguna manera.
Sí, perquè va jugar en el València, però de fet no parlarem amb ell de tot això, sinó d'altres coses que han passat durant la setmana.
És un jugador... Bueno, després us ho expliquem. És un jugador, ho tenim una pista, de nacionalitat sèrbia. D'acord? També parlarem d'un dels temes del dia, com és el projecte ministeri que la Junta del Barça ha aturat.
Ha paralitzat i parlarem amb la presidenta de l'Associació de Veïns del Camp Nou, amb l'Anna Ramon, d'aquí una estona.
Sentirem el test que vam enregistrar el seu dia amb el Joaquín Caparrós, aviam si avui pot entrar, que ja l'hem tret de la parrilla dues vegades, i acabarem amb la tertúlia, avui amb l'Òscar Cosidó, que repeteix tertúlia amb nosaltres, i per part de la premsa...
Amb el nostre company Marcos López, del Periòdico.
Tot això i una miqueta més, avui al Fora l'Àrea.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, Fora l'Àrea, amb Jordi Blanco i Joan Carles Galindo.
Comencem en Fórmula 1 perquè el Michael Schumacher no s'ha mossegat la llengua aquesta setmana.
No, després del sisè lloc que va obtindre el Gran Premi del Japó, el Kaiser no es va estar de criticar el rendiment del seu cotxe durant tot el campionat. A Suzuka el motor va respondre bé, però això no ha estat així la resta del campionat. Va explicar un Schumacher que es va queixar també de que Nico Rosberg ha tingut aquest any un cotxe molt més competitiu que el seu.
I passem de la Fórmula 1, passem a les motos, perquè si els 2,5 i MotoGP ja està tot decidit, el 125 no passarà fins al final.
Correcte, després dels títols de Jorge Lorenzo a MotoGP i de Tony Elias a Moto2, el Mundial de 125 promet emoció fins al final. Demà, Philip Island, Marc Márquez, Nico Terol i Pol Espargaró ho hauran de donar tot en l'avantpenúltim Gran Premi de la temporada, abans que Estoril i Xest, a València, decideixin un campionat que realment està sent apassionant. I és que entre el primer i el tercer no hi ha més de 12 punts de diferència.
Hi ha una història curiosa de golf, perquè el Tiger Woods deixarà de ser número 1 després de molt de temps.
Per aquelles coses del complicat sistema amb el que es regeix el rànquing mundial de golf, demà diumenge, després de 280 setmanes seguides de lideratge, això traduït en anys, no sé quan seria, però si hi ha 50 setmanes, 52 setmanes l'any, són una pila d'anys, i un total de 623...
Encara són més.
Encara són més, correcte. Tiger Woods deixarà de ser almenys durant 7 dies el número 1, que passarà a mans del britànic Lee Westwood. L'últim jugador europeu que va estar al primer lloc al rànquing va ser Nick Faldo, i va ser, saps quan, Jordi?
Em sona que per l'època del Dream Team.
Més o menys, el gener del 1994.
I ara acabarem amb dues notícies que saben una mica de greu, perquè si el George Best està a subhasta, el Tommy Smith directament a la venda.
Sí, els hereus del fantàstic futbolista nord-irlandès porta l'any 2005, ja fa 4 anys, 5 anys, sí, que va morir el George Best. Mare meva, com passa el temps. Han decidit subhastar la seva col·lecció de trofeus. El valor del lot puja a 307.000 euros i entre tots ells destaca la medalla commemorativa de la Copa d'Europa que va guanyar amb el Manchester United l'any 68. Bon any aquell, per cert. No per rebre, va néixer un servidor.
Serà per tu.
Exacte, correctament. I també la pilota d'or d'aquell mateix any. Al mateix temps, l'atleta nord-americà, Tommy Smith, ha posat a la venda la medalla d'or olímpica que va guanyar els 200 metres llisos dels Jocs de l'any 68, també a Mèxic. Smith, que va passar la història per la seva protesta al podi mexicà a l'aixecar un puny dins d'un guant negre significant el Black Power, demana 250.000 dòlars per la medalla.
Jo no els pagaré pas.
No, jo tampoc. Acabarem amb la frase de la setmana, si et sembla.
Sí, perquè com aquesta setmana no ha passat res amb el comptador, un personatge prou famós en el món del ciclisme ha dit una frase que és lapidària, no?
Sí, va ser el caníbal, l'Eddy Merckx, que va dir que m'agradaria poder confiar en comptador.
Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho per correu electrònic. foralaria@radioestel.cat o a través de Twitter, twitter.com/foralaria.
Ara teníem una discussió aquí fora de micro, el Jordi i jo, sobre el mot aquest del caníbal, el ciclisme.
El qual demostra que tampoc som uns entesos espectaculars en ciclisme, i això a veure si ens ajudeu vosaltres. Exacte. I no és el concurs, per això.
Jo deia que l'Eddy Merckx era el caníbal, i en canvi el Jordi diu que era un altre ciclista.
Jo crec que era el Bernard Hinault. De tota manera, igual ens podeu ajudar. Però anem al concurs de veritat, va.
Sí, va, anem al concurs. Això de tota manera ho anirem recordant. La setmana passada... Bueno, primer tirarem el concurs d'aquesta setmana i després expliquem com va quedar el de la setmana passada. El d'aquesta setmana us el presento jo. El dia 28 de novembre de l'any 76 es va jugar al Camp Nou un Barça-València que va acabar amb una golejada escandalosa. Va quedar 6-1 a favor dels Blaugrana. Molta gent recordarà que 5 d'aquests gols els va marcar el mateix jugador. Te'n recordes tu qui era?
Manolo Marcallà.
Manolo Clares. Però nosaltres volem saber qui va fer l'altre gol del Barça. Qui va fer el que feia 6, tot i que no va ser en ordre el 6è gol, però sí 5 els va fer Clares i va haver un altre que el va fer un altre jugador. Un gol que a més va ser triat per les televisions europees com el millor gol de totes les lligues d'aquell mes de novembre de l'any 76. Per donar-vos una pista, si et sembla, Jordi, diem l'alineació d'aquell dia?
Vinga, som-hi. A la porteria estava el Pere Valentí Mora, a la defensa jugaven Ramos i Amarillo als laterals, amb el Miguel i l'Olmo de centrals, i després endavant jugaven Nesquets, Reixac, Sánchez, Cruyff, Asensi i Clares.
El premi que tenim avui és un lot de roba esportiva gentilesa de Pele Sports, que és la marca del millor futbolista de tots els temps.
Això diuen, eh?
Això, bueno, pel que l'ha vist jugar. Eh? Ah. Jo, després de veure Clares ja em vaig tenir prou. El concurs anterior, què preguntàvem, Jordi?
La setmana passada, aprofitant el partit del Barça que havia guanyat en els Lakers, em van preguntar quantes vegades havia jugat l'equip blaugrana contra equips de la NBA.
De la Lliga Americana. I la resposta era 6 cops.
6 vegades.
Dels 6 han guanyat 2, no està malament.
Bueno. Escolta'm, i qui és el guanyador?
El guanyador és l'Antonio Benito, que ens ha escrit des de Barcelona, i que ja contactarem amb ell per fer-li arribar el premi, aquest lot de roba esportiva de Pele Sports. D'altra banda, us hem de dir que estem rebent respostes als concursos i opinions i comentaris sobre el programa des dels llocs més sorprenents que ens podíem imaginar. Sobretot tenint en compte que el programa s'emet per Catalunya, a través de l'FM. De tota manera, sabem que hi ha gent que ens sent des de Noruega, des de Qatar, des d'Alemanya, des dels pintorescos llocs i ciutats com Santander o Granada, per dir alguna cosa, no? Que potser està més a prop, però és gent a la que agraïm, evidentment, que es descarregui el programa des del blog, des de www.foralaria.tk, i que ens faci arribar els seus comentaris, encara que no hi participin o que ens diguin que els agrada, que no els agrada, però ho agraïm molt, la veritat.
De tota manera, ara ens falta algú des d'Austràlia. Austràlia ja, i Estats Units estaria bé.
Bueno, ja tot arriba. També tenim el Brasil, si no m'equivoco.
Sí, sí, el Brasil també.
El Brasil també, però bueno. En fi, a tots aquests oients, gràcies per tot. Fem una petita pauseta i sentim el Cantino i el seu... No sé si m'explico.
Bona tarda, amics. El Barça va anunciar dimecres, per boca del portaveu de la seva junta directiva, l'enemic de la discreció i la mesura, Toni Freixa, que la sala de premsa de l'estadi passarà a anomenar-se Ricard Meixencs, en memòria del millor i més entranyable cap de premsa que ha tingut mai l'entitat. Mèrits en mà, poca gent es pot oposar a aquesta decisió, com també resultava difícil argumentar la contra que Joan Gaspar posés el nom del seu padrí polític al Museu del Barça. Bé, en aquell cas, segurament hauria estat més procedent ficar-li Josep Lluís Núñez al miniestadi, tant per estadi com, sobretot, per mini, que no pas als voltants d'una sala de trofeus que fins l'arribada de Cruyff estava més encallada que la carrera artística de Maciel i que, per aportació quantitativa, ara hauria de dir-se Joan Laporta, el que són les coses. A diferència de Núñez o Meixencs, els mèrits contraguts per l'holandès volador en la seva dilatada trajectòria al club no són suficients per mantenir la distinció de president d'honor de l'entitat. Càrrec al que, per cert, cada cop s'acosta més un dels seus enemics més íntims. I és que l'austera i estalviadora Junta de Rossell pagarà 6.000 euros nets al mes a cadascun dels tres nous assessors del president, que no són sinó el gran rival de Cruyff, Reixac, el de Laporta, Migueli, i el de Ferrer, Fuster. Però no penseu que se'n donaran el milionet de peles mensual només per assessorar el president. No. Es veu que entre les seves atribucions hi ha la d'aprofitar la seva experiència per acompanyar l'equip als desplaçaments. La veritat, jo abans li comprava un GPS al conductor de l'autocar i m'estalviava 18 euros al mes, ja us ho dic ara. Total, que en ares de gratificar els nostàlgics que falten, la directiva ja es planteja posar-li Domènec Garcia al Departament de Comunicació i Fèlix Millet a la Fundació del Barça. I ojo, que encara que ho sembli, no hi són tots. Encara falten dos per completar l'equip inicial del nuñisme. A Jaume Sobrequés el tenim enfeinat amb la campanya d'Artur Mas, i a més, a hores d'ara, no es descarta que ja s'hagi fet perico. I a Louis van Gaal ni se l'espera. Es veu que, per la directiva de Rossell, la millor van Gaal no és Trus, sinó la dels bojos, que no juren per Sandro, però vesteixen molt casuals. No sé si m'explico.
Fora l'àrea. L'esport arriba a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Dimarts passat, Espanya va guanyar Escòcia, Alemanya va golejar el Kazakhstan, Holanda va fer el mateix amb Suècia, Anglaterra no va passar de l'empat davant la sorprenent Montenegro, o França va guanyar sense brillantor a Luxemburg. També Andorra va perdre a Armènia, o Bèlgica i Àustria van firmar un espectacular 4-4 que es va jugar a Brussel·les. Parlem dels partits de classificació per l'Eurocopa de l'any 2012, si no recordo malament. On no van haver-hi gols, és que no hi va haver pràcticament ni futbol, va ser a Gènova, on uns ganàpies serbis disfressats d'afeccionats que no representen res varen convertir l'espectacle en una vergonya. Per parlar una mica de tot plegat i mirar d'entendre el fons del que va passar a la ciutat italiana, hem parlat amb un serbi ben coneguts per tot, l'exjugador del Depor i del València, entre altres equips, Miroslav Djukic, que a més de fer història amb aquests equips, pot parlar amb el coneixement de causa que li donen l'haver entrenat al Partizan o a la mateixa selecció sèrbia. El Jordi Blanco, igual que va fer la setmana passada, ha agafat el telèfon i ha parlat amb el Djukic.
Miroslav Djukic, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovechamos para hablar con un jugador que hizo historia en España, pero no lo haremos, solo le haremos una pregunta del partido de esta noche, pero nos interesa más hablar con usted sobre el partido que tenía que haberse jugado el martes. Un serbio como usted, ¿qué siente cuando se sienta delante del televisor y ve lo que ve?
Hombre, sientes una gran impotencia, ¿no? Como serbio que soy, de sentarte de ver un gran partido de fútbol y ver que el partido se anula por las cosas ajenas. Ves imágenes que se mandan al mundo, cómo somos los serbios, que bueno, como parece que estamos incivilizados, o sea, una imagen con... chico subido ahí a la grada y la verdad que es una imagen fatal para Serbia, pero pienso que estos no son aficionados al fútbol, estos son criminales que deberían de ser erradicados por todos los medios en Serbia, y decir que estos no representan a los aficionados del fútbol serbio, ¿no?
¿Con esto quiere decir que todo esto va más allá del fútbol?
Sí, pienso que hay unas estructuras que no quieren que Serbia forma parte de Europa, de la Comunidad Europea, y entonces quieren intentar por todos los medios estropear la imagen de Serbia para que no sea aceptada en Europa, en la Comunidad Europea, e intenta entonces, porque sabe que el fútbol es un gran escaparate europeo a través del fútbol. Otro día en la parada gay que hubo en Belgrado también querían mandar una imagen de Serbia que no respeta a las minorías, o sea que yo pienso que esto va más allá del fútbol y que se ve que son grupos organizados que tienen otros fines y no solamente estropear un espectáculo futbolístico, ¿no?
¿A quién culpabilizamos de lo ocurrido?
Bueno, que en primer lugar culpable hay que buscarlos en propia Serbia, ¿no? Entonces, buscar los culpables, para mí, los gran culpables son los que conducen, llevan al fútbol serbio, los dirigentes de principales clubes, como son Estrella Roja, Partizan de Belgrado, que digamos, tiene que distanciarse de esta gente. No son aficionados del fútbol y muchas veces ellos se aprovechan de esta gente para sus fines y luego, claro, tú no te puedes, como no les pueden controlar, porque su comportamiento no es racional, entonces muchas veces ocurre, esto es lo que ha ocurrido otro día en Italia. Entonces hay que erradicar a esta gente siempre, y también el propio gobierno ya sabe, conoce toda esa gente de sobra, porque toda esta gente tiene un currículum policial enorme, y entonces esta gente debe estar en otro sitio y no en los eventos deportivos.
Ahora Zizic, Stanković, Vidic, Stojković, Kuzmanović, ahora ellos pueden ser los grandes perjudicados. Eso se supone que es una gran injusticia para ellos.
Pero todos, el fútbol serbio, la propia Serbia y la imagen que están dando, no hablamos de fútbol, estamos hablando de ellos, que no merecen ningún respeto y no merecen que se hable de ellos, pero estamos desgraciadamente hablando de ellos, lo que hacen, y entonces estamos viendo de este chico que debería estar en la cárcel, pues sus imágenes están paseando por todo el mundo. Entonces esto es la gran desgracia, y perjudicados todo el fútbol serbio, Stanković, Vidic, Žigi, todos estos futbolistas, pero el mayor perjudicado es el fútbol serbio y la gente que van a venir y la imagen de Serbia, o sea que hay grandísimos perjudicados y la verdad que estas minorías no se les debe permitir que digamos estropean todo esto, lo que muchos años se ha trabajado en la imagen de un serbio, de deportistas, de donde salieron muchísima gente de deporte, muchísima gente válida, y entonces esta gente no puede ir estropeando todo esto, ¿no?
Usted, la UEFA informó el miércoles que abrirá una investigación. ¿Cómo piensa usted que puede acabar esta investigación?
Bueno, yo fui partícipe, ¿no? Cuando estuve entrenador de Partizan de Belgrado, jugamos un partido de la UEFA contra un equipo bosnio y le ganamos ahí en Bosnia 1-6, le ganamos en su campo y la hinchada de Serbia provocó unos grandes disturbios allí, porque en aquel momento estaban en contra del presidente aquel que estaba, unos grandes disturbios donde la UEFA sancionó, nos eliminó del Europa y estábamos sancionados así, o sea que en este momento espero una sanción parecida a esta, ¿no? Que estaremos seguramente fuera de Eurocopa la próxima, y que es una gran pérdida para el fútbol serbio, ¿no?
Bueno, esperemos que todo se solucione correctamente y en favor de todo el mundo.
Jukić, ya solo para acabar, hoy se juega un Barcelona-Valencia en el cual usted jugó. El Valencia llega como líder al Camp Nou. ¿Usted se atreve a hacer un pronóstico para esta noche?
Bueno, un partido bonito y la verdad que donde estoy seguro que los protagonistas van a ser futbolistas y el buen fútbol que practican estos dos equipos. Y bueno, Valencia, un equipo muy sólido defensivamente. Barça, que tiene problemas con el gol, pues pronóstico un empate.
¿Se da usted cuenta que no le hemos preguntado por el penalti? ¿Estará contento?
Bueno, penalti forma parte de mi pasado, o sea que tampoco me escondo de mi pasado, entonces tampoco me molesta cuando se me pregunta sobre ello.
Muchas gracias, Miroslav Jukić. Que sepa usted que a pesar de que gracias a usted el barcelonismo vivió una noche muy feliz, muy alegre, siempre se le recordará con cariño por su deportividad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Bé, després d'aquesta entrevista amb el Miroslav Jukić, tenim un parell de minutets per parlar sobre un dels temes que tens d'aquesta setmana, com ha estat la tirada enrere de la requalificació del Ministadi. I per parlar d'això us tenim a la presidenta de l'Associació de Veïns del Camp Nou, que és l'Anna Ramon. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Només et volíem fer un parell de preguntes. La primera, quina és la lectura que feu vosaltres des de l'Associació de Veïns d'aquesta decisió de la directiva del Barça?
Bueno, pues mira, de moment estem molt contents, la veritat sigui dita, perquè, bueno, és una cosa que hem lluitat molt perquè així sigui i crec que, bueno, que això anirà a bon terme, a bon termini.
Anna, ha parlat la nova junta directiva amb vosaltres?
Sí, hem tingut, bueno, hem parlat dos o tres vegades, s'ha estat parlant, i la veritat és que, bueno, tot el que s'ha parlat ha sigut molt positiu cara al barri i jo crec que això es va per bon camí.
De tota manera, Anna, suposo que sou conscients, d'alguna manera, que això és un punt i a part, però que això no s'ha acabat.
No, això no s'ha acabat, però jo crec que el que teníem, que era el que volíem, que no es recalifiqués, que es fessin zones esportives, ¿vale? Jo crec que equipaments per tot el barri, jo crec que això és el que s'està aconseguint, que no es facin aquestes 1.600 vivendes, que en principi és el que el senyor Laporta és el que tenia en ment.
Bueno, el senyor Laporta, perdona, i el senyor Heu, com creus que ha quedat la imatge de l'alcalde de Barcelona respecte a l'Associació de Veïns?
Bueno, pues ara el senyor alcalde, la veritat és que, bueno, està dient que això es pot parlar, que és un pas molt important el que s'ha fet, i que, bueno, pues parlarem de tot una altra vegada d'aquest tema. Vull dir que, bueno, si ell ja s'ha tirat una miqueta, s'ha retractat una miqueta del que en un principi es volia, perquè el que no és normal és que en 3 o 4 dies abans de que el senyor Laporta deixés el càrrec que tenia, pues de pressa i corrent s'hagués firmat aquest pacte de que això es tirava endavant, el que volíem fer.
Molt bé, Anna. Suposo que de moment us hem de felicitar a l'Associació de Veïns del Camp Nou i esperar aviam què passa, oi?
A veure, no solament a l'Associació de Veïns de Camp Nou, sinó a la mostra d'entitat, a les associacions, que són 8 associacions que s'han lluitat molt, ¿vale? que és el que tot això ha portat a terme, de que això estigui de la manera que ara està, perquè s'ha aconseguit gràcies a l'Associació de Veïns de Sant Ramon, de la zona oest, vull dir, són moltes, de Racó de les Corts, vull dir, són moltes entitats les que hem lluitat perquè això es pugui portar a terme. El que no es pot vendre és un patrimoni.
Perfecte. Anna Ramon, presidenta de l'Associació de Veïns del Camp Nou. Seguirem el tema i aviam com queda tot plegat. Moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia. Us recordem que estem llançant una pregunta pel concurs d'aquesta setmana, que té a veure amb un Barça-València, però no en aquest cas el que es juga aquest vespre al Camp Nou, sinó un que es va fer, que es va disputar el 28 de novembre de l'any 1976, que va acabar 6-1 a favor del Barça i que 5 d'aquells gols els va marcar el Manolo Clares, aquell davanter de Castelló, si no recordo malament. Volem saber qui va fer l'altre gol, qui va fer el sisè gol del Barça en aquest 6-1 contra el València. Podeu deixar les respostes, com sempre, al blog del programa, www.foralarea.tk, al correu electrònic, que és foralarea@radioestel.cat, o a Twitter, que és twitter.com/foralarea. Teniu aquestes vies per fer-ho. Per cert, que abans hi ha un oient que per Twitter ja ens ha tret del dubte. El caníbal era Edi Merckx, evidentment, i Bernard Hinault, que deia el Jordi abans, li deien el caimán Hinault i el caníbal Merckx. Sentim el test d'aquesta setmana amb el Joaquim Caparrós als 17 xuts des de fora l'àrea.
Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho per correu electrònic foralarea@radioestel.cat o a través de Twitter, twitter.com/foralarea. Com creu que s'hauria guanyat la vida de no haver estat esportista?
Pues me hubiera dedicado en el mundo de la comunicación.
Llegeix el que diu de vostè a la premsa?
No.
Quin és l'èxit del que guarda un millor record?
Pues, lógicamente, de los míos, de los seres queridos míos.
La seva derrota més dolorosa?
Pues, mi derrota más dolorosa, la final de Copa.
Un company inoblidable?
Pues, compañero inolvidable, pues, mis hijos.
L'esport ha estat injust amb...
Conmigo no. Conmigo ha sido muy agradecido el fútbol.
¿Es el esporte de masas una droga que amaga la realidad?
No, en absoluto.
¿Cómo le agradaría ser recordado?
Pues con una persona que apreciaba a sus amigos.
¿S'ha aprovechado algún cop de la seva condición de esportista de élite?
No.
¿L'heroi de la seva infantesa?
Pues futbolista, seguro. Futbolistas, pues Johan Cruyff, futbolistas como Amancio, etcétera, etcétera. Eso, futbolista, por encima de todo, futbolista.
¿Oliver o Benji?
Bueno, tanto monta.
¿A quin personatge històric li hauria agradat conèixer?
Bueno, pues no tengo tampoco a ningún personaje. Me hubiera gustado conocer y entablar conversación con gente importante en la actualidad, ¿no? De que viven todavía para contar la historia, pero de la historia no, tampoco hay un personaje que me hubiera gustado conocerlo.
¿Pertany o col·labora amb alguna ONG?
No.
¿Recorda l'última vegada que va anar amb transport públic?
Bueno, pues no hace mucho. Fui al teatro aquí y fui en el metro, aquí en Bilbao.
¿Quin va ser el seu primer cotxe i quin és el que té ara?
Pues el primer coche mío fue un Simca Midi, un Dianzei, y ahora pues tengo un Mercedes.
La cançó de la seva vida.
La canción, cualquier canción de los Beatles, cualquier canción de Serrat, cualquier canción de los Alan Parsons, cualquier canción de Camarón. Tengo mucho, me gustan todos los géneros.
¿Ha dit moltes mentides en aquest test?
Pues no he dicho ninguna.
Fora l'àrea. L'esport arriba a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ens queden 25 minuts mal comptats per arribar a les 3 de la tarda, un temps que dedicarem, Jordi, a fer una tertúlia, com fem cada dissabte.
Com acabem sempre, no?
Correcte. El que passa és que avui ho farem, mirarem de fer una miqueta més llarga, perquè sempre acaben sabent a poc, aquests 15 minutets que entre unes coses i unes altres dediquem a rajar, a tertúlia ja. Avui ens acompanyen, com sempre, un blogger i un periodista esportiu. El blogger el presento jo, com faig habitualment. No és el primer cop que ves, l'Òscar Cosidó. Què tal, Òscar? Bon dia.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
Bona tarda, bon dia. Sempre estem al mateix.
Bona tarda.
I per la premsa, aquí tenim Jordi.
Després tenim el Marcos López, que al final no ha pogut venir. Aquest vespre juga al Barça-València i és un dia complicat pel tema de l'assemblea de compromissaris. I parlem per telèfon amb el nostre company del periòdico, Marcos López. Bon dia, Marcos.
Bon dia o bona tarda.
Sí, quasi.
Diu, aquestes hores no sabem mai
quan
arribem a les 3. Depèn de si has dinat o no. Si has dinat és bona tarda, si no bon dia, no, Jordi? Sí, però bueno,
doncs bon dia.
Bon dia, doncs.
Escolta'm una pregunta abans que res, Marcos. Avui hi ha futbol?
Sí, sembla que sí. Que a les 8 juega el Barça en el Camp Nou y es uno de los partidos grandes de la temporada. Es uno de los partidos que merece la pena. Es uno de los partidos de los que mucha gente que es socia, que es abonada, y la gente que no es socia ni tampoco es abonada, tendría grandísimos deseos de verlos, porque el Valencia está jugando bien y porque el Barça ha tenido problemas en casa con la derrota ante el Hércules, el empate con el Mallorca, pero también está jugando bien, como prueban sus victorias en San Mamés y en el Calderón. Por lo tanto, pese a que llevamos ya todo el día liados con la asamblea, es evidente que la trascendència del partit esta tarde va adquirir-la a partir de que vayan pasando los minutos.
T'ho deia més que res perquè des de dijous els punyals per Camp Barça van que volen i sembla que no és el futbol.
Sí, desgraciadament este club tiene una històrica e histriónica capacitat autodestructiva que se está perpetuando con el paso del tiempo y que ahora es evidente que después de lo que ha pasado en los últimos días, desde el jueves, como bien comentabas tú, con el ataque frontal de Laporta a Rosell, con la defensa que hace Rosell de la gestión, de su gestión y el ataque que hace de la anterior gestión del expresidente Laporta, pues al final se han vuelto a los viejos tiempos del barcelonismo, donde se vuelven a establecer ya diversos modos de entenderlo, y eso provoca fracturas, y eso provoca cismas, y eso provoca situaciones como las de hoy, que ante un partido tan importante como el del Valencia apenas se hable de fútbol y se hable de otras cosas. Que también ahí está la grandeza del Barcelona, pero también entendería que la grandeza de las personas que dirigen o han dirigido al Barcelona deberían calibrar y valorar todo esto, sin que eso indique que haya que enterrar nada, ni mucho menos. Hay que exigir responsabilidades, depurarlas si son necesarias, pero creo que la grandeza de miras pertenece al que estuvo, al que está y al que dentro de un tiempo también será presidente del Barcelona.
Óscar.
Bueno, pues això sí que és trist, doncs, que una altra vegada el tema esportiu hagi sigut el més important, i en aquests moments és el més important.
Però de tota manera és divertit, no, Marcos? Perquè recordem els temps del Núñez, del Cruyff, de la porta contra todos, estáis conmigo, estáis contra mi. Semblava que això s'havia de perdre amb el Rosell, però el que sembla és que encara s'exigeri més, no?
Sí, y creo que evidentemente se va a exagerar más. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos ante una historia de desamor, una historia de rencores, de odios, una historia personal de dos personas que circunstancialmente una había sido presidente del Barcelona durante 7 años y ahora otra ha sido elegido por los socios como el presidente más votado en la historia del club, en la historia del barcelonismo, para los próximos 6 años. Apenas coincidieron durante 2 años, del 2003 al 2005, Laporta era el presidente y Rosell el vicepresidente deportivo, y desde el 2005 al 2010, por un lado, se ha ido creando una facción, que es la facción de Rosell, que ha sido, insisto, legítimamente respaldada por los socios, y por otro, está la facción de Laporta, que tuvo el poder durante estos últimos 5 años. Ahora el poder recae en Rosell, y ahora hay que saber la generosidad y la grandeza que tienen, insisto, los dos, para calibrar todo esto, sin que esto afecte a la vida social y especialmente a la vida deportiva del club, porque la vida deportiva del club es lo que mueve a la gente a acudir cada 15 días o lo que mueve a acudir hoy mismo al Camp Nou para ver uno de los partidos más importantes de la temporada.
De tota manera, Marcos, el dijous jo vaig poder, no sé si vaig poder, vaig patir la roda de premsa de Joan Oliver, de Sala Martín i de Joan Laporta, i l'expresident Laporta deia que ell no, la intenció seva era no haver de manifestar-se sobre el Futbol Club Barcelona, i més ara que està lligat amb tota la història política, no? Però un té la sensació de que, primer, aquesta voluntat no sé si realment hi és, i segon, que no s'acabarà tot avui amb l'assemblea, com sembla que tothom vol fer creure, no? S'han posat massa expectatives a l'assemblea i que no serà el punt i final, sinó que serà un punt i seguit a tot el que s'està parlant.
Sí, no, és que és evident, és dir, perquè esto viene de lejos, insisto, esto nace en el 2005, cuando se separan profesionalmente, o se separan en el barcelonismo, para que la gente lo entienda, las figuras de Laporta y Rosell, o de Rosell y Laporta, y ahora le toca a Rosell gestionar el patrimonio que le ha concedido el club, que es, perdón, los socios, que no hay mayor patrimonio que la confianza del socio, de esas 60% que tiene como respaldo, y a partir de aquí, en la gestión de ese aval y de ese patrimonio que le han concedido los socios, vamos a ver cómo lo puede ir modulando y cómo lo puede ir preparando, porque insisto, esto es un cisma y apenas se llevan 100 y pico días de gestión del presidente Rosell, y con este cisma, es muy difícil gestionar el club, porque ahora si las cosas van bien no pasará nada, pero cuando hay algún tipo de problema la situación se envenenará y todo será muchísimo más complicado.
Això volia venir jo, que clar, mentre la pilota entri, més o menys anirem navegant. El problema serà quan no entri. De tota manera, Òscar, abans ho estàvem parlant, el que és curiós és que molta gent que criticava el tarannà, la forma de fer de Laporta, ara fins i tot comencen a trobar-lo a falta.
Sí, sí, això és el que em passa, per exemple, a mi, no? Per exemple, hem passat d'un president Stone era molt, molt mediàtic i sempre estava amb el disparadero, a un president que ara és que...
Invisible,
és totalment invisible. O sigui, ara sembla que estiguem com desgovernats, no? I això és una miqueta... A veure, no és preocupant perquè al fi i al cap l'esport és el més important en el Barça, no? I mentre la cosa funcioni, doncs no passarà res, no?
Sí, el que passa, perdona Jordi, no deia que l'esport és el més important, però de vegades no ho sembla, eh? És el que deia el Marcos una miqueta, no? Això estem en una autodestructivitat brutal.
Sí, és que el Barça sembla com si fos un país, no? És com si fos un país i passa de tot.
I també és com un peix que es mossega la cua perquè és com el dia de la marmota, que sempre es va repetint, ja és cíclic, tot això és cíclic. El que passa, Marcos, que també és el que parlàvem, sembla com si el nivell aquest d'enfrontament entre bàndols oposats, que passi fins i tot al nivell periodístic, s'exigera moltíssim, no?
Sí, porque bueno, no podemos olvidar que aquí, insisto, aquí es un tema personal que trasciende más allá de lo que pueden ser los componentes filosóficos o ideológicos en la propia gestión del club. Es verdad lo que comentaba Óscar, que el presidente del Barcelona ha estado 100 días en la gestión y que él ha apostado por un perfil bajo, bajísimo, y que es respetable, que es una elección, porque además esa elección ya la advirtió y la anunció en la campaña electoral, y los socios, insisto, los socios le han dado el respaldo para que ese perfil bajo sea el que domine su vida pública. Pero también hay que entender que el presidente del Barcelona tiene unas responsabilidades que trascienden incluso a ese perfil bajo. Es decir, cuando el entrenador del club, que es uno de sus patrimonios, en este caso Guardiola, es atacado, vilipendiado desde diversos sectores, concretamente desde Madrid, se espera, o el socio espera, ese mismo socio que le votó, que alguien, y en este caso es el presidente, salga en la defensa del entrenador. Porque el entrenador, al final, bastante tiene con dirigir y con gestionar el grupo de futbolistas, y si se acaba dispersando en otros asuntos, pues eso sí que acaba teniendo influencia en el día a día del equipo.
Es que es molt curiós que, fins i tot, el Rossell, amb la campanya, doncs ell ja va assumir aquest perfil baix i va ser tothom que el va situar contra, o sigui, sent l'oposat a la porta, no? Ja sabíem que seria l'oposat a la porta, però fins i tot el pobre Benedito el van col·locar dintre del laportisme quan ell no era laportista.
Suposo que el que vens a dir és que li van fer la campanya.
Li van fer la campanya, li van fer la campanya.
Però la campanya li van fer des del moment que va plegada la directiva, no, Marco?
Sí, evidentment.
Però van passar 7 anys.
Sí, però sí, és una campanya per la gota malaya, no? Una mica.
Sí, no, se trata de la campaña más silenciosa, más cómoda, y también la campaña se le hizo Laporta con su nefasta gestión en la elección de quien debía ser su delfín, el hombre que surgió de su propia junta. Pero más allá de eso, es verdad que Rossell ha tenido durante 5 años la posibilidad de trabajar el territorio, como él siempre llama, de adquirir el compromiso de los socios, especialmente en el mundo peñístico, que es un mundo que tiene muy trabajado y muy cribado, y que a partir de aquí él tiene la responsabilidad que le han concedido los socios. Pero en todo extremo siempre hay peligro, es decir, en el extremo de Laporta, que hablaba por la mañana, hablaba en el desayuno, hablaba en el aperitivo, hablaba en la comida y acababa en una tertulia nocturna por la noche también haciendo declaraciones, era excesivo. Pero de ahí al silencio más absoluto, yo personalmente también considero que es excesivo, porque estamos en una sociedad mediática, estamos en una sociedad donde el socio, necesita, al final, al que elige, es al presidente del Fútbol Club Barcelona, en este caso al señor Sandro Rossell.
Y el socio necesita que rebre información. I per desgràcia, si el president no parla, l'únic que surt a la llum pública semblen com filtracions interessades, i això, clar, també és molt perillós. És molt perillós fins i tot pel propi president, eh? O sigui que...
Jo, Marcos, aprofitant que tu, per exemple, segueixes el dia a dia del Barça, coneixes les interioritats del vestuari, et volia fer una pregunta perquè hi ha gent que tampoc s'ho acaba de creure. Tu com creus que rep des de dintre el vestidor aquesta invisibilitat de Rossell quan des de fora s'ataca tant al vestidor i sobretot a l'entrenador?
Bueno, considero que tanto el entrenador como los jugadores están absolutamente bunkerizados ante todo esto. Sé que es difícil, sé que es complicado de entender, pero el día a día del equipo, el día a día de hoy entrenamiento, mañana partido, viaje, le obliga a estar al margen. O sea, hay dos vidas paralelas, la vida del club, la vida social del club y lo que es la vida deportiva. Pero es evidente que en momentos muy determinados pueden sentirse, no sé si la palabra es desamparados, pero pueden sentirse poco arropados. sería la palabra más adecuada, poco arropados por la estructura del club, por la gente que manda en el club, no es por la estructura técnica como puede ser el caso de Guardiola o de Zubizarreta o de Albert Puig, que es el responsable del fútbol formativo, sino arropados mediáticamente, porque insisto, tú puedes presidir el Barcelona, y a las pruebas nos remitimos, como está haciendo Sandro Rosell, desde un perfil bajo. Pero ese perfil bajo también tiene inconvenientes. Y si no hay una estructura que solidifique ese perfil bajo, al final la voz del Barcelona no se escucha con la contundencia y con la potencia que se necesita en determinados asuntos que al final acaban, insisto, erosionando pues al equipo, a los jugadores, al entrenador y por supuesto, al propio club.
El que és curiós, clar, que les primeres actuacions de Rosell hagin posat alerta a molta gent, com això d'anar-se'n a Extremadura, com de criticar indirectament a l'anterior junta, com filtrar dades de la Due Diligence, i després acaba dient que no l'ensenyaran.
Sí, sí, això és increïble. O sigui, que surtin filtracions d'acusacions a la Junta sortint i que ara ningú la pugui veure. O sigui, sí que han convidat a la porta a veure-la, però és que tampoc no el volen... Sembla com si no... Com si ara tot allò que han insinuat no estigui reflectit en una auditoria.
Quan el propi Laporta fins i tot va exigir que la donguin a conèixer.
Sí, sí.
El que passa és que dijous el mateix Laporta va dir que havia fet dos requeriments perquè li enviessin la due diligence famosa, i el club li va dir que com a deferència a ser expresident i tal, que l'anés a veure al club. Però ell va dir que no volia, perquè llavors si es filtrava alguna cosa la gent l'acusaria que sigui ell. I...
Home, sí, va dir que si havia de sortir a la llum pública i tots els socis la podrien llegir, ell com a soci la podria llegir, o sigui, no fa falta. O sigui, no fa falta que la vagi a llegir com a expresident, la pot llegir tranquil·lament com a soci.
Marcos, jo no sé si vas poder seguir la roda de premsa d'Oliver, Laporta i Sala Martín dijous.
Por supuesto.
Però m'agradaria saber, ja sabem tots que la comptabilitat és una... El Paco Ávila, el nostre amic de l'agència EFE, sempre diu que és una cosa molt creativa i molt subjectiva, no? Però si què ens hem de creure, els 11 o els menys 77?
No lo sé, realmente no lo sé. Si los expertos, que son los auditores, son incapaces de ponerse de acuerdo sobre menos 79, prácticamente ya 79,1 millón de euros, y más 11, que era lo que defendía la Junta de Laporta, pues un humilde periodista deportivo que no tiene ni el conocimiento ni la información necesaria sobre este tipo de datos, se le hace muchísimo más complicado. Y si a mí y a cualquier persona normal se nos hace complicado, pues creo que ahí está el gran dilema de todo este asunto. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? ¿Por qué se ha pasado de más 11 a menos 77? Porque no estamos hablando de cifras banales, estamos hablando de 90 millones de euros. Que 90 millones de euros son prácticamente 15.000 millones de pesetas. Lo digo para que si alguien todavía piensa en pesetas, tenga la magnitud de esa cifra, que es una cifra realmente monstruosa y que coloca al club y a la gestión de Laporta y de paso, por supuesto, al club en una situación complicada y delicada, porque a partir de ahora los nuevos gestores no quieren asumirlo, están en su derecho de no asumirlo y al final pueden acabar en el tema judicial, que ya es tan habitual en este club en los últimos tiempos.
Sí. La resposta és fàcil. Com hem arribat de més 11 a menys 79 és molt fàcil, són els avals. O sigui, la manera d'arribar d'aquesta manera és que ells han d'avalar, els hi costa uns diners i volen presentar una situació econòmica molt més dramàtica del que és.
De fet, si te'n recordes, Juan Carlos, la setmana passada, quan vam parlar amb el senyor Ingla, ell ho va resumir tot en un assumpte econòmic. Ell parlava dels avals i al final sembla, Òscar i Marcos, que tot això sigui al fons de la qüestió, el tema dels avals.
Sí, sí. Ells el que volen és presentar beneficis el més ràpid possible i la manera de presentar beneficis és presentar pèrdues.
Però bueno, aquí també hi ha un tema. Nadie obliga a presentarse a las elecciones del Barcelona. Si tú quieres presentarte o quieres dirigir el club, es evidente que tienes que asumir unas responsabilidades y esas son en forma de avales. Y ahora, si la gestión del expresidente Laporta ha sido deficitaria como se sostiene, pues vamos a ver...
Pues demostra-ho, presenta-ho i ja està. I un jutge ja dictaminarà. I si han de pagar amb la seva butxaca o amb el seu patrimoni, pues que ho paguin, si és que no... És així de fàcil.
El que passa, penso jo també, que per una banda tot són grans xifres macroeconòmiques i tot va per aquí. I per d'altra banda, el que s'està filtrant també són historietes més petites.
Xurrades, en el fons. Sí,
bueno, xurrades que potser per la gent de peu no ho són, però que comparades amb la magnitud d'aquests 70 i pico milions d'euros, que com tu deies, Marcos, són unes xifres monstruoses, clar, queden amb res. Però el que passa que és el més mediàtic, com les festes de luz de gas, com els avions, com els rellotges... Com...
Però és el que coneixem, és el que coneixem de la porta. El que coneixem de la porta és que s'anava de farra... és per desgràcia, és això. I sí, això és el que va erosionar la seva...
Sí, insisto, todo eso se puede hacer desde la generosidad. No es generosidad hacia la gestión de la porta, ¿eh? No, desde la generosidad hacia el club, que es lo más importante. El club considera, o la actual directiva considera que lo tiene que hacer así, pues está en su legítimo derecho. Pero las consecuencias son tan evidentes, como vimos ya el pasado jueves, que no han pasado ni cuatro meses y ya está abierto el cisma. El cisma está abierto y eso tarde o temprano acaba calando entre la masa social, porque habrá gente que defenderá a la puerta, con todo el respeto del mundo, habrá gente que defenderá a Rosell, y a partir de aquí la gestión de todo ese cisma pues se va a hacer muy complicada, sin duda. Y suerte de que el equipo está por ahora por encima de todos estos asuntos. El día en que el equipo no esté a la altura de estos asuntos, o sea, no esté por encima, pues vendrán los problemas de verdad.
De fet, el problema és que això va començar ja des del primer dia, perquè si durant la campanya, per dir alguna cosa, la candidatura del Rosell va dir que no seria intervencionista, el primer que va fer, a part del tema del Corifa, evidentment, el primer que va fer va ser vendre el Chigrinsky, excusant-se amb problemes de tresoreria, i resulta que ara fa dos dies han desmentit el que ells mateixos van fer. Suposo que això ja comença a calar també, no?
Claro, no. Y si tú tomas una decisión y la asumes y eres valiente, es decir, señores, yo he vendido a Chigrinsky en contra de la opinión del entrenador, o sea, en contra de la opinión del entrenador, porque si no, no puedo pagar el sueldo de los empleados del club, claro, el día 15 de cada mes.
Pero Marcos, perdona.
Meses después, decir que no era cierto lo de las tensiones de tesorería, porque eso se lo hemos escuchado al presidente Rosell y se lo hemos escuchado a los responsables del club.
Sí, pero es que lo que no, pots fer, lo que no pots fer és vendre a Chigrinsky perquè no pots pagar les nòmines i el dia següent regalar 60 milions d'Ibrahimovic. És que és vergonyós, que això no es pot fer.
O fitxar Adriano por 13.
És que, clar, és que els números sí que no quadren.
Bueno, cuando digo 13, vamos a ser concretos, son 9 y medio de traspaso de bueno, el Sevilla, y 4 en
sí,
función de los variables.
Que los variables eran sencillos, eran tantos partidos jugados, clasificación para
no,
Champions...
Pero vamos a ser concretos, o sea, son 9, en realidad no son 13, son 9 y medio, pero que pueden alcanzar la cifra de 13.
Jo, Marcos, el que sí que recordo que en l'estiu, quan van acabar les eleccions, es van començar a fer apostes de quina nacionalitat seria el primer fitxatge del Barça, i pocs es van equivocar, eh?
Sí, sí.
Bueno, això és anècdota, no?
És anecdòtic, però és cert.
Anècdota o no, és el que va ser.
Parlava el Marcos abans d'un tema personal, fins i tot entre Rosell i Laporta, i que no ve d'ara, sinó que ve de lluny. Dijous, a la roda de premsa que va fer el Majestic en Laporta, va deixar algunes frases contundents, Jordi. Com, per exemple, que allò d'anar a demanar perdó al president d'Extremadura era, un acte, a més ho va dir en castellà, un acte de submissió i vassallatge inadmissible en el president del Barça.
Jo crec que la gent en general també es va quedar bastant estranyada amb aquest assumpte, no?
Sí, a mi com a soci em va sorprendre. També... Sí, jo trobo que el Barça està bé amb totes les seves penyes, això no està claríssim, però escolta'm, aquí a la porta val que representaven el Barça, però ja sabem tothom que ho feia a nivell personal, o sigui, era una lluita personal entre ell i ja està. O sigui que...
Més que res que potser per telèfon ja n'hagués hagut prou, no?
Això segur. Això
dic
segur.
Jo, no sé, perquè però què
també...
has d'anar a fer allà?
Bueno, però mira, també mirava aconseguir ressò mediàtic, Dan, personalment.
No, en el fondo lo que es igual de criticable son las posturas que tuvo Laporta con el presidente de la Junta de Extremadura, que también se puede criticar esta decisión, pero también debemos entender, yo el primero, que estamos en un proceso de cambio y que todo tipo de cambio cuesta mucho de asimilar. Es decir, cuando digo cambio, lo que antes era normal, como era un presidente con una sobreexposición mediática impresionante, ahora nos parece extrañísimo que el presidente del Barcelona no tenga esa posición mediática, ¿de acuerdo? Lo que antes nos parecía grave, que eran las críticas de Laporta al presidente de la Junta de Extremadura, ahora en vez de críticas se hace un viaje, el primer viaje institucional que hace Sandro Rosell en esa función. Yo creo que, en el fondo, lo que tendría que hacer Rosell, y no es ningún tipo de consejo, ni mucho menos, lo que tendría que hacer Rosell es gobernar el club.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Si él considera que el gobierno del club es este tipo de actos, pues perfecto. No podemos olvidar nunca que él está legitimado y de manera extraordinaria por el apoyo mayoritario de los socios del Fútbol Club Barcelona. A partir de aquí, si él entiende que tiene que gobernar el club, pues adelante. Pero que gobierne el club, no solo con una mirada prácticamente obsesiva hacia todo lo que había ocurrido en los últimos 7 años, y es evidente que sus primeros pasos fueron en esa dirección, el viaje a Extremadura, la destitución de Cruyff como presidente de honor, la venta de Chigrinsky en contra de la opinión del entrenador, y ahora parece que está reorientando esos pasos el presidente del Barcelona, entre otras razones porque seguro que muchísimas cosas se hicieron mal en la anterior gestión, pero muchísimas, eso es evidente, pero algunas se haría bien también.
Hombre,
porque
muchas,
si no, el club
en el
no estaría
global...
está en este instante.
Una altra de les històries que s'està parlant, sobretot aquests últims dies, ha estat tant el tema del ministadi, que hem parlat ara fa un moment, com el fet de tancar l'admissió de nous socis. Això, Marcos, també ha creat com molt, molt rebombori, però, de fet, hi ha moltes maneres de veure-ho, no?
Sí, bueno, yo ahí tengo una manera muy, muy particular de verlo. Es decir, entiendo que se potencie y que se proteja al socio del Barcelona, que es el verdadero propietario del club, pero también debo entender que si hay personas que están dispuestas a pagar 200 euros por ser socios del Barcelona sin derecho a asiento, sabiendo que en su vida van a tener la posibilidad de sentarse en el estadio, pues a mí me parece lícito que se les permita a esas personas tener ese carácter emocional de poder decir abiertamente, quiero ser socio del Barcelona, voy a ser socio del Barcelona y yo pago porque soy socio del Barcelona y porque quiero estar en este club.
Per exemple, si el perill és de que vinguin els xinesos i s'acabin apoderant del club, pues és tan fàcil com no permetre que aquesta gent voti. O sigui, en els estatuts del club es posa de que només poden votar els majors d'edat residents a l'estat espanyol, doncs ja està. I és així de fàcil.
No, hay múltiples vías para encontrar soluciones a ese supuesto peligro de que vengan de Siberia, de Rusia o de China o de Uzbekistán. Hay múltiples vías. Yo lo que creo que
lo de Uzbekistán ha sido casualidad, ¿no, Marcos?
Ya, sí, casualidad. No, pero que es mejor estudiar esas vías, pero no cortar la posibilidad, ahora precisamente, y, igual suena demagógico, pero es real. Una persona de Extremadura no puede hacerse socio del Barcelona.
Claro, si no tiene a un familiar directo que ya es socio.
Exactamente. Una persona, cualquier chico joven de 17, 18 años, que desgraciadamente para él no tenga en su familia a alguien que sea socio, no puede hacerse socio del Barça.
Es que
sabe que está en Extremadura, o si no es Extremadura, un chico de Nou Barris, un chico de Sabadell, un chico de Terrassa o una chica que no tenga ese vínculo familiar, nunca podrá hacerse socio del Barcelona.
Durant la campanya, jo ja vaig sentir des d'altres grups que van dir que això acabaria sent un club selecte. I la primera mesura va cap a aquest camí. O sigui, sembla que això acabarà sent un club selecte. O sigui, si el Rosell ja té una imatge que ja està associada amb els pijos, això acabarà sent perjudicial per ell.
No, però en el fondo, insisto, en el punto de partida. Él no compareció para anunciar la decisión, que compareció Jordi Cardoner, el vicepresidente responsable del área social.
Sí, bueno, sembla que acaba parlant per boca de tothom, menys per la seva.
Sí, por eso cuando estamos hablando de la visibilidad mediática de un presidente, considero que por ejemplo, esta decisión que es de un calado espectacular, esta decisión es de un calado tremendo.
Es importantísima.
Que haya gente que quiera ser socia y no pueda ser socia. ¿Por qué? Porque se va a desgobernar el club. Pues se articulan recursos para que el club no se desgobierne y no podemos recurrir al ejemplo. No, es que el Madrid también lo hace, otros grandes clubes europeos también lo hacen. Pues el Manchester, a su manera, ha encontrado una posibilidad de limitar el número de socios. Y luego está el tema de política de hechos consumados. Es verdad que en la campaña electoral, y este es uno de los compromisos de Rosell, se especificaba, pero no tengo la certeza de que en su programa electoral se dieran todos estos condicionantes, A, B, C y D. Pero esta era uno de sus compromisos, lo ha cumplido, curiosamente, apenas 2 días antes de la asamblea de compromisarios, y a partir de aquí, cualquier persona que quiera ser socio del Barcelona, ahora, o tiene un vínculo familiar, o es menor de 14 años, o fue ex socio en algún momento de su vida, o tiene que limitarse a ver el Barça y a sentir el Barça, porque aunque los propietarios son los socios, la gente que no es socia también es igual de propietaria, tanto emocional como deportivamente, de lo que se representa y de lo que integra este club, que siempre se ha definido como un club transversal, un club integrador, y a las pruebas nos remitimos. El primer viaje del presidente fue a Extremadura. Una persona de Extremadura no puede ser socia ahora del Barcelona.
Ho deixarem aquí perquè ens tiren a sobre els senyals horaris. Òscar Cosidó, gràcies per venir.
Moltes gràcies.
Marcos López, gràcies per venir també. Bueno, per estar, en aquest cas, per telèfon, deies, Jordi.
Marcos, tu estàs passant bé a l'assemblea.
Sí, demasiado bien, demasiado bien.
Pues esperem que acabi bé l'assemblea, que acabi bé la nit al Camp Nou i ens retrobarem, Marcos.
Vale, un placer.
Vinga.
I nosaltres ho deixem aquí també, amb el Xavi Aguilar a les vies de so, el Jordi Blanco i el Juan Carlos Galindo als micròfons. Tornem la setmana que ve, de 2 a 3. A on, Jordi?
Aquí, a fora l'àrea.